Segons el diccionari català, la paraula fogot és un substantiu masculí. En singular vol dir una branca que crema en un forn. I si és en plural vol dir sufocació o calorada. Tenim fogots? Doncs tenim fogots, senyores. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles. Un podcast que vol donar llenya a tot allò que ens sufoca, on volem parlar i entendre el món des de la perspectiva de dones de més de 50 anys. Parlarem de menopausa, exclama aquest nom, però també intentarem entendre què passa al nostre voltant amb la saviesa de les nostres convidades i les nostres col·laboradores. Perquè sí, tenim fogots, clar, no és només per les hormones o l'edat. És que, com diu el mestre Serrat, senyores, el món està ben girat. A Fogots parlarem de la menopausa com una etapa de vida, però amb majúscules, de manera integral, no només mèdica, sinó també social, cultural i emocional, perquè és molt important això de les emocions. La menopausa no és una malaltia, que no ens enganyin. La menopausa és un moment que pot ser meravellós i entre totes ho esbrinarem. I per això aquí ens agrada parlar de signes més que de símptomes, tot i que avui ens acompanyarà una metgessa i parlarem de símptomes també. Parlarem de canvis, de processos, de tot el que ens passa per dins i per fora. A Fogots volem visibilitzar les dones, especialment més grans de 50, però volem visibilitzar també les dones més joves, perquè parlarem. Avui, ja veureu, tenim una convidada molt, molt especial i que a mi personalment em fa molta il·lusió. I ho farem des d'una mirada neta, sense complexos. Clar que no. Complexos de què? Sabent que no tot és hormona i que escoltar les veus femenines més autoritzades d'aquest país no és només necessari, sinó que és urgent. És urgent escoltar a les dones. Som un podcast de cultura, de societat, de salut, amb una mirada lúcida i sempre, sense perdre l'humor, eh? Perquè l'humor ens farà lliures. Parlarem d'aquesta etapa en positiu, com sempre, perquè volem que les que venen a darrere puguin arribar a aquest moment sense por i amb les coses molt més clares de les que nosaltres hem arribat, perquè som moltes, som professionals, som intel·ligents, som poderoses, som dones. La història ens ha invisibilitzat, la medicina també, i ja n'hi ha prou. Fem-nos visibles. Fogots posarem el focus en les dones, siguin d'on siguin i tinguin l'edat que tinguin. Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
I avui ens acompanya la doctora Carme Valls, una veu imprescindible quan parlem de salut, de dones, metgessa, endocrinòloga, investigadora, activista, des de fa dècades que defensa una idea capdalt i clau. La salut no és un gènere neutre. És a dir, la dona i l'home, sé que sembla de perogrullo, però no, la dona i l'home tenen símptomes diferents per la mateixa malaltia, i això és del que ens parlarà també. Ha dedicat la seva carrera a incorporar la perspectiva de gènere a la medicina, denunciant l'oblit de les dones a la recerca científica. És directora del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida dels CAPS, autora del llibre fonamental Mujeres Invisibles para la Medicina. També ha estat diputada al Parlament de Catalunya, demostrant que la salut és també un tema polític. Va rebre la Creu de Sant Jordi el 2020 per la seva lluita constant per la salut de les dones. Parlar amb Carme Valls és parlar de ciència, amb consciència, però també és parlar de justícia, de drets, de posar fi a estereotips que encara avui ens condicionen la vida i, sobretot, la salut de moltes dones. Perquè realment estem mal medicades, estem mal diagnosticades, perquè tenim en l'eix central de tot l'home, no?
Això, en primer lloc, i mal investigades, primer de tot. Perquè com que no hi ha una investigació que tingui en compte les diferències, aleshores, a partir d'aquí, ja no hi ha una bona docència, ja no s'introdueixen els currículums dels catedràtics a les universitats i arribem amb una mala assistència, perquè tot és una cadena. El primer de tot, i en el llibre em barallo molt amb això i dedico un capítol a la manca de recerca cap a les diferents entre homes i dones, i això ha generat també una injustícia i una desigualtat, perquè una persona se l'ha de tractar per lo que és i per lo que té i per lo que li pugui passar. I si considerem que la dona és com un home o un no home, que jo també ho explico, com un no home, doncs, bueno, aleshores no, mai s'encerta quan les principals causes de demanda de les dones cap al sistema sempre és o cansament o dolor a totes les edats. Les joves perquè tenen dolor menstrual i aleshores també se les envia a passeig amb una pastilleta i els homes, com que en aquestes etapes no tenen aquest problema, doncs els homes no van al metge, que també és un altre problema.
Bueno, d'aquest ja en parlarem un altre dia, però avui centrem-nos en les dones. Des que vostè va publicar el llibre en la pandèmia, ha canviat alguna cosa, doctora? Han canviat moltes coses?
A veure, han canviat, jo diria una cosa. Per exemple, com que a partir del llibre i de que els estudiants de medicina sí que m'han fet cas durant anys, més que els professors, i em van convidar, per exemple, a Girona i he anat molt, cada any a fer una conferència als estudiants, un any, el 21, es va quedar en el degà de medicina a escoltar-me.
Ah, mira!
Val, llavors, el degà de medicina, que era catedràtic de neurociència i de anatomia neurològica, el doctor Joan Sant, va escoltar un discurs que em va dir: això no ho havia escoltat mai. Vols venir l'any que ve a fer la clausura o el començament del curs acadèmic? Vaig dir, vale, vindré. Vaig anar allà, vaig fer el discurs. I llavors ha donat lloc aquest discurs i aquest catedràtic em va proposar pel doctorat honoris causa de la Universitat de Girona.
Sí.
Llavors, això ha fet un llampec a altres universitats i ara hi ha una demanda de que parlem d'aquest tema, que parlem de què ens hem deixat, què ens hem deixat d'investigar, i jo veig una recepció més bona en els temes de les diferències. Aquesta recepció ho comparo a vegades amb el moviment Me Too, quan alguna dona va dir: escolta, per poder ser artista he tingut que anar-me'n al llit amb el director. Jo, per sort, he anat al llit amb qui he volgut, però no per publicar cap llibre, sinó que el que he vist és que ara hi ha com un moment receptiu i televisions, ràdios, això, us esteu fent ressò. I també és veritat que també hi ha un moment, podríem dir, medicalitzador.
Bueno, aquesta és una altra de les preguntes, no? Ens estan medicalitzant molt, sobretot... Tornem, que si no jo em faig un lío. Anem a poc a poc. Només som visibles, com a fet diferencial a la medicina, pel tema de l'embaràs i el part? Que això és una cosa que vostè diu al llibre que a mi, clar, personalment, a mi que em preocupa.
Clar. Durant la carrera vaig ja trobar, clar que la vaig acabar l'any 1968, però durant la carrera ja vaig veure que només m'havien explicat embaràs i part, ni cicle menstrual, quasi bé. Entre que va ser una època de moltes vagues i mitges classes no es van fer, vull dir, el cicle menstrual se li dedicava una hora a tota la carrera.
Ah, molt bé.
I aleshores això quasi està passant el mateix, actualment, perquè tinc gent que estudia i que m'explica què s'està ensenyant i què no es fa.
Pues
i això també, menopausa ja invisible totalment. I la menopausa, els llibres de medicina que jo estudiava deien que ens ventéssim amb un bany, que tindríem una època de calors, però no s'havia estudiat quines conseqüències podia tenir això o no, que són menys greus de les que ara s'estan dient, perquè ara hi ha unes ganes de medicalitzar-la, però en principi la ciència que es dedicava a el que era diferent en el cos de la dona, biològicament parlant, doncs el cicle menstrual ha sigut molt invisible. Però al mateix temps que ha sigut invisible això, han sigut invisibles moltes altres coses que donaven cansament o que donaven dolor, moltes conseqüències de les mateixes alteracions del cicle. Vull dir, les noies joves per què estan cansades? Perquè tenen unes menstruacions que els hi duren 7 dies.
Sí, parla de ferropènies, que, no? De manques de ferro.
Clar, perquè qualsevol menstruació que perd més de 80 centímetres cúbics, que és un vas de vi, si la menstruació perd més, ja no recupera el ferro el proper mes.
Què diu?
I a partir d'aquí, si 3 mesos són així, ja comences a fer una anèmia. Primer fas una fanca de ferro i després una anèmia. I això passa durant tota la vida reproductiva de les dones si entremig no hi poses una mica d'aturador i si no ajudes. Però aquest aturador, aquí ja comença a venir una primera medicalització del cos de la dona. Pues li donarem anticonceptius perquè dissimuli que té una regla, perquè no és una menstruació, l'anticonceptiu. Un anticonceptiu que s'ha donat per no concebir, i per això es va crear, no per tractar el cicle menstrual. I, de fet, el prospecte dels anticonceptius no posa en cap punt que serveixi per tractar alteracions del cicle, sinó per no concebir. I això ha sigut ja la primera com enredada per moltes dones. Que això ha fet mal perquè s'han acostumat a tractar amb les hormones amb una certa frivolitat.
Això li anava a preguntar, no? Les quan i com hem de jugar amb els tractaments hormonals, que això és un problema que està al carrer. Hi ha moltes dones que de cop i volta et diuen tu, per evitar els fogots, has de prendre hormones. Jo, en el meu cas, per exemple, no puc prendre hormones perquè tinc una trombopènia.
Molt bé.
I, per tant, no puc. Però ara s'estan donant hormones com qui dona carmels a la porta d'una escola.
Bueno, això és la frivolitat. També s'han donat anticonceptius a noies de 13 anys perquè tenen dolor a la menstruació. Sí. Això és una altra frivolitat. Si una pacient té dolor, has de buscar per què. El cicle menstrual, que és dolorós, és una alteració hormonal, neuroendocrina, simplement que té una desproporció d'estrògens i progesterona. I la menopausa, aquí s'ha volgut medicalitzar perquè se l'ha volgut convertir en una malaltia. I quan la primera notícia bona que els tenim que dir a totes les dones que ens escoltin i els homes que les vulguin acompanyar és que la menopausa no és una malaltia per falta d'estrògens, que per és tant, el que intenten vendre'ns.
Per tant, no hi ha símptomes, hi ha signes.
Vale, i també símptomes en quant als fogots, que és un símptoma, però els símptomes de menopausa, que és quan les hormones baixen de cop, se sent més aquest símptoma. Però aquest símptoma dura un temps i es pot pal·liar. I potser es poden ajudar a les que són molt joves, que han tingut
menopauses d'aquestes,
les més precoces. O sigui, la menopausa per edat va entre 45 i 55 anys fins ara. Però, donat que fem una societat, i aquí ja és tot un altre tema molt important per això, que és el dels disruptors endocrins.
Ui, això també tenim preguntes.
Vale, ja hi arribarem.
Ja
però com que és una societat plena de disruptors endocrins, sí que s'ha vist que un dels primers efectes dels derivats dels plàstics, per exemple, és fer una menopausa abans, entre els 40 i els 45.
Avançar la menopausa. Dir que el disruptor endocrí és coses que hi ha al nostre entorn ambiental que alteren les nostres hormones.
Exacte.
Perquè disruptors
és una paraula rara.
Sí.
Doncs que alteren les nostres hormones, quasi sempre imitant l'efecte de l'estrogen i afectant a homes i dones. Que als homes també els hi va malament perquè tants estrogens atrofien el seu testicle o fan més càncer de testicle. Però avui, com has dit, és dia de parlar de dones. Però les disrupcions endocrines ens estan fent molt mal, a les noies joves també, perquè moltes de les menstruacions tan doloroses que tenen i tan abundants probablement són degudes a l'ambient estrogènic que s'està vivint des de fa 30 anys. Quan van començar a sortir els insecticides després de la Segona Guerra Mundial, que hi havia el DDT.
El DDT, sí.
El DDT dura, quan te'l posen i et fliten, i aquí, en aquesta zona del Vallès, hi ha els mosquits, pues a la nit ens flitaven amb DDT, que en dèiem flit, li posarem flit, però el flit era DDT. Llavors és un insecticida que viu 30 anys a dintre del cos i no se'n va.
I a més deia també de les cremes, no, doctora? Parlaven de cremes, de tints, quan ens posem tints al cap, no? I que s'ha trobat que les dones que tenien...
Hi havia tints abans, són d'abans dels anys 90, que sí que tenien un efecte estrogènic. Sembla que ara no, però no em volen dir tota la veritat. Jo la busco. Però també hi ha cremes pel cos que porten unes substàncies que es diuen parabens, que són per evitar que la crema es desfagi. Fan com un oli de la maonesa que posem, doncs el paraben fa això amb cremes hidratants pel cos o cremes protectores del
sol. Sí, és allò que posava, simparabenos.
Llavors, clar, quan dèiem això, vol dir que ja l'empresa havia captat que hi havia algú a la societat, que va ser una farmacèutica anglesa que va començar a veure que amb ratolins, ja posant cremes a sobre de la seva pell, feien més càncer de mama. I aquí els parabenos s'han d'evitar totes, per tota la que la família tingui una mare, una tieta, una àvia amb càncer de mama, perquè hi ha la possibilitat hereditària, i jo també ho aconsello a totes les dones, que, perquè d'estrògens ja ens n'entren per l'aigua, aire i aliments, doncs no cal que ens n'entrin per cap lloc més.
No cal, doctora.
I una altra cosa és que això, que hàgim de patir, que no hem de patir, que ja en parlarem.
Una pregunta. Cal preparar-se per l'entrada de la menopausa? És a dir, pensem que el jovent, és que ara a mi el que tinc la sensació que ens estan atiant la por a envellir. Envellir. Ara ja no es diu antiàgin, ja no està ben vist, però en canvi envellir, escolta, sí, però no, malgrat que es fa molta publicitat. Cal que es preparin el jovent, les joves, per entrar a la menopausa o... No,
que s'han de preparar el jovent i els joves és per entrar a la vida.
Sí.
I la menopausa serà un accident més que tindran a lo llarg de la vida. Accident molt gratificant per les dones en el sentit que deixen de perdre ferro. Imaginem-se per un moment el que suposaria continuar reproduint-nos fins als 90 anys.
No vull
Això seria
molt,
horrorós. I a més, com a espècie, un cop s'acaba la part reproductiva de la vida, per sort comença una etapa molt interessant de la vida, perquè dels 50 als 95, que ara ja anem anant cap a aquest moment com a mitjana de mortalitat, tenim 45 anys que decidim sobre les nostres vides. De petits decidien les nostres
papis,
mares. A l'adolescència, a vegades decidien els companys.
El grup,
A vegades el grup ens feia decidir coses que no volem. A partir dels 50 podem decidir el que volem fer. I aleshores, el que deies abans, de que ens fan agafar por, claríssim, perquè per consumir, que és el que vol alguna indústria, que vendre coses, no per tractar, sinó per consumir més i gastar més diners, ens tenen que fer agafar por, perquè fins ara si ens havia inventat amb un bano i nosaltres tenim una àvia que ja té 90 anys i que s'ha inventat amb un bano tota la vida, doncs no li pot haver anat tan malament a aquesta àvia a la vida, encara que no tenia ni una hormona. Una altra cosa seria plantejar-se, algunes dones tenen menopauses precoces i tenen una quantitat...
O
els han tingut que treure els ovaris o han tingut altres problemes. Una altra cosa és tractar aquests casos d'alguna manera ajudant-lo. I com que ara sabem que hi ha tants estrògens al medi ambient, doncs podem ajudar amb una altra hormona. O sigui que jo sóc endocrina, no sóc antihormones.
No.
Però intento utilitzar-les bé en favor de les dones. Tenim una segona hormona que tothom l'oblida, que és la progesterona.
La progesterona, exacte.
Tenim estrògens i progesterona. Això és el que tenen les dones en quantitat. Els homes també, però amb molt poca quantitat. I en la menopausa, encara que diuen es quedarà sense hormones, no. A la menopausa, els estrògens baixen. No ens podríem reproduir, si no ens en donessin molts, que ja ha passat, amb dones que
han intentat Índia, no?
tenir fills, i aquí, que han intentat tenir fills als 50 o als 60, no sé si recordes el cas d'una dona que va parir bessons, que va tenir la bessonada als 60.
Sí.
Però al cap de 2 anys...
Va fer un càncer.
D'ovaris. Val? Per tant, o sigui, hem de saber que hi ha una edat per reproduir-se i una edat per viure. I a partir dels 50 donem-li canya a la vida.
Clar.
I aleshores, si falten coses o tens molts fogots, tal, hi ha des de productes naturals que te'ls poden evitar un temps perquè després el cervell s'adapta. I no estem tota la vida amb fogots. La idea de que això serà etern, per la primera que ho passa, i diu, jo amb aquests fogots no podré viure, i jo sempre li aviso, no, si això li durarà un any, potser dos, però no seran tants. I després, si vostè necessita una ajuda, hi ha ajudes per donar que no són perilloses i no poden produir càncer.
Doctora, vostè diu 2 anys, però jo conec gent que ja porta 5 i 6 anys amb fogots. Potser hi ha alguna causa que no sigui hormonal i que tingui a veure...
No, o potser també és hormonal, però d'un altre tipus. Per exemple, Sí, això em va passar a la televisió, en l'època que vam fer un programa en directe, i hi havia diverses senyores, i una va dir, pues jo fa 6 anys i m'estic ventant en un bar, no? I vaig dir, pues una de les coses que s'ha de mirar és que no tingui un excés de tiroides, excés, perquè dona sempre calor.
Vale.
Pues em va escriure i va dir, tenia raó, tenia això, però no m'ho havien mirat.
Un hipertiroidisme seria clar, això, no?
Clar.
Déu-n'hi-do.
Perquè dona calor. Aleshores, no hem de quedar-nos amb la idea de que això serà etern, perquè llavors deixem de buscar el que potser sí que aniria bé mirar en aquesta persona que li duri tant temps. Això per una banda. Després, hi ha gent que ha aconseguit disminuir els fogots, pues, jo què sé, fent ioga, fent meditació, tenint un altre tipus de vida. L'estrès de la vida actual ens va fatal.
A tots, sí, això va fatal a tothom.
No tinc un moment. Aquesta sensació és adrenalina. I aquesta adrenalina va en contra dels neurotransmissors. Al final, el fogot és un moment que l'hormona del cervell intenta estimular l'ovari i diu, va, ovari, respon. I com que no li respon, tots els altres neurotransmissors posen a vibrar i aleshores tenim, o a moure's, i aleshores tenim taquicàrdia, a vegades, tenim la calor que puja i, clar, ens desperta la nit. I que et despertin totes les nits, això és com les lactants, les mares lactants saben el drama que és, pues, a la vida. I llavors això té maneres de pal·liar. Però pal·liar això vol dir utilitzar bé les hormones, que ja et dic, no sóc anti, però sóc per utilitzar-les bé. I tampoc per magnificar-les en tots els seus beneficis, que a vegades s'exageren per consumir més estrogen. Llavors, aquí sí que ens interessa la ciència. El que intento explicar és que, per exemple, un pot tenir cansament o pot tenir dolor en relació a que ja té 50 anys i fa 50 anys que porta els mateixos ossos, els mateixos ulls, la mateixa boca, etc. Llavors, a partir d'unes edats, doncs, clar, comencen a presentar-se segurament descalcificacions o simplement artrosis, que això també n'haurem de tractar, i és una branca de la medicina molt mal estudiada.
Mal estudiada.
Quan és el que 89% de persones a partir dels 80 tindran alguna articulació
amb
artrosis.
Mira, jo ja en
tinc una. Però això hem de saber què és. És una inflamació del cartílag. I ens venien que ens faltaven cèl·lules mare, ens venien moltes coses. Però tenim bones notícies. Fa un mes, que ha sortit ja un treball al Science, però fa un mes, que estan estudiant que probablement en l'artrosis hi ha una proteïna de més que genera amb l'envelliment i que això es podria neutralitzar i potser han vist que amb ratolins podrien revertir les artrosis. A mi em sembla revolucionari.
És la primera vegada, revertir l'artrosi seria meravellós.
A la primera vegada que ho dic, perquè això no ha sortit ara mateix. I jo havia fet búsquedes per parlar en unes conferències abans i havia buscat. Nosaltres tenim una manera de buscar en medicina, mirem una pàgina web de PubMed.
Una cosa que a mi em preocupa, com a possible cardiòpata que seré, i moltes dones ens pregunten, no?, quan tenen aquests fogots i aquesta palpitació, el tema del miocardio...
Clar, això em fa patir, però les tranquil·litzem.
Vinga, anem a tranquil·litzar-les.
Això no fa problemes en el cor, essencialment.
Vale.
Si li fa més problemes al cor no tenir ferro que tenir fogots. Encara que elles noten molt els fogots i del ferro només noten el cansament o que se'ls trenquen les ungles o els hi cau el cabell, que serien els símptomes principals de la ferropènia. Perquè funcionin totes les cèl·lules del cos, el ferro és essencial, però especialment perquè funcioni el que en diem les mitocòndries, que és la part de cèl·lules que donen energia. Sense ferro no hi ha possibilitat d'energia, ni al cervell, ni al cor, ni en els muscles. I per això és una alegria que tinguem la menopausa i deixem de perdre ferro.
Això és veritat, però el jovent hauria d'estar preparat i prendre ferro, doncs.
Bueno, hauria de menjar bé, el jovent, que no menja bé. Aleshores, quan diem de què s'haurien de preparar, pues, a fer una nutrició equilibrada. La dieta mediterrània era bastant equilibrada i feies uns dies, a més les nostres àvies ho sabien fer, un dia carn, un dia peix, un dia els ous, un dia el pollastre, tot això té, o sigui, els animals tenen el ferro. O sigui, els vegetals tenen ferro, però s'absorbeix amb dificultat. Les espinaques es van enlluernar per al papaia, però va ser un error d'una secretària. No és veritat que les espinaques tinguin més ferro que les bledes.
Expliqui'm això de la secretària, doctora, és fantàstic.
A veure, abans de la Guerra Mundial va ser... quan van passar, no era un error d'ella, segurament ja li van donar malament els papers, però quan es va posar el número de la quantitat de ferro que hi havia per 100 grams de producte, que és com mirem, pues es va hipertrofiar aquest número, i tots els vegetals tenen ferro, però perquè els absorbeixi el budell humà necessiten cítrics. O sigui que quan tu, uns vegetarians poden tenir ferro, però se saben fer unes amanides en què barreges el vegetal amb mandarina, amb fruita,
i això
fa absorbir bé el ferro. Per tant, menjar bé ens ha d'equilibrar a la gent jove. I després, els símptomes que les persones tinguin, intentar no maximitzar-los, però ajudar. Això es pot fer. I el problema que hem tingut, com en altres parts de la medicina, amb la menopausa, és que hi ha hagut poca recerca específica
sobre això.
Zero.
O que li diguis molt amable, vostè?
Bueno, zero. I la que hi ha hagut, interessada.
Molt. Perquè... es viaix.
Perquè era buscar, per exemple, que com si volguessis que et sortís que realment tots els símptomes que tenen les dones després dels 50 són perquè culpa. Els hi falta estrògens. I això és un error. Això és un error, perquè no és així. Ara, perquè algunes estan cansades, perquè algunes tenen dolor, doncs tot això sí que s'ha de buscar.
Insomni, depressió...
Perquè insomni i depressió no s'ha pogut demostrar que la depressió sigui per causa de la baixada d'hormones.
No, vostè parla de la doble feina de la dona.
Una cosa, per una banda així, i per les relacions personals. Primer, la dona fa sempre més feines... múltiples, no?
Sí, multitask, es diu ara, no?
Sí, multitask, sí, però multitask tot el dia.
Exacte.
Inclús fa multitask quan està a l'empresa i resulta que ella acaba sent la que porta els cafès al jefe quan és tan executiva com el jefe, que això també s'ha estudiat.
Sí, sí, sí.
Multitask a la feina i multitask a casa.
Família.
Llavors, això és un problema, que això durarà, perquè haurà tingut o no la menopausa, però si està treballant en qualsevol lloc, 15 anys més estarà treballant a l'empresa. Perquè en tindrà 50 i ens jubilem ara ja als 67. Per tant, sí. 17 anys en tindrà de feina. Però, a més, tot el que és, per exemple, una altra cosa, la salut mental, és molt més complexa que tot això. Hi ha dones i homes, però sobretot dones que es vegi. Els homes hem de pensar perquè no diuen que estan deprimits, en canvi es suïciden més.
Bueno,
per tant,
perquè...
el suïcidi té una base depressiva que no se'ls ha detectat.
Avui sortia a La Vanguardia, coses sobre el suïcidi, uns números que esgarrifaven una
Esclar.
Mica.
A veure, el salut mental pot estar alterada per moltes altres raons, per una història personal, per una biografia, per abusos sexuals en la infància. Desgraciadament, estem trobant un 15 o 20% de persones que de grans tenen problemes perquè han tancat a dintre coses que els havien passat i no havien explicat. Per tant, no podem minimitzar tampoc les raons de la salut mental, perquè dir... No, és que tindré depressió perquè tinc menopausa. No, sí, no per això, perquè a més no és clar que els estrògens
provoquin.
No han pogut demostrar que els estrògens siguin tan antidepressius, perquè abans són trombòtics, com tu et preocupava, que antidepressius. O sigui, en canvi, t'he de dir que la progesterona natural és molt ansiolítica, o sigui, sí que ajuda a dormir. En canvi, els estrògens no, perquè estan sempre molt actives les persones. I molt... Per tant, hem d'investigar bé, que investigar bé ens beneficiarà a tota la humanitat.
A tots, sí.
I no atribuir ràpidament a les coses a una mancança d'això, i així li donaré allò i això estarà millor.
Suplementació,
Suplementaré,
no?
Perquè aleshores... I quant temps suplementaràs? Fins que tingui el càncer de mama? O com operaràs? Perquè no és només aquest efecte negatiu sobre el càncer, que hi és. Una de cada 50 persones que em pren el pot fer, però com que t'he dit que estem rodejats d'estrògens a l'ambient... com ho sabràs? Si és només el que has pres, o el que has respirat, o el que has begut, o el que has menjat, o l'hidrocarburs del cotxe que passen. Tot això són efectes estrogènics. Amb la qual tenim una complexitat de societat que intentem no empitjorar-ho, això.
Però és una de les coses que a mi em preocupen com a dona i com a persona, és com separem el símptoma, o sigui, com vestriem, com sabem si això és un símptoma d'alguna cosa o senzillament és un signe de que vaig envellint o tiro cap a... Bueno, a mi se'm fa complicat.
És que se t'ha de fer complicat, perquè no, em sembla que no has estudiat medicina. No. I segons on l'hagis estudiat, se'ls hi fa complicat a moltes metgesses. I metges també, perquè tampoc els hi han explicat. Però jo crec que el que hem de demanar a tota persona és que defensi el seu símptoma. Quan una persona té un problema, l'ha de consultar. I aquí és la responsabilitat de la medicina contestar bé i no contestar amb simplicitat. I també té dret tot el ser humà de renunciar o de no fer cas del que li diguin si no ho té clar.
Vaja.
Perquè, per exemple, medicalitzar és molt fàcil. Si tu dius, jo estic molt cansada. Bueno, vostè està estressada. Home, sí, tinc dos fills, una àvia amb Alzheimer, un no sé què, i cuidant. Però sí, estic cansada, estic estressada. Però això se soluciona amb un ansiolític. Fixa't, estudi fet pel Ministeri de Sanitat l'any passat, 2024. Qui està prenent més sedants i antidepressius?
Les dones.
Les dones, a tot Espanya. Però quines dones? Però resulta que les dones de més de 50... de pobles petits, de renta baixa, i nacionals, no estrangeres. O sigui, per cap raó psicològica t'estic dient. O sigui, dones pobres, en llocs petits, que no tenen contactes, i que han anat a demanar ajuda i la medicina els hi ha prescrit un sedant. Per tant, ho sento, però la medicina s'equivoca. O qui apliqui aquesta medicina s'equivoca. Aquestes senyores segur que els hi falten altres coses. De fet, moltes els hi falten, segur que tenen unes carències, la xarxa de social, el que vulguis, però això no la pots tractar amb un sedant i un antidepressiu tota la vida, perquè li donaràs, i clar que no tornarà a la consulta, perquè estarà dormida, estarà encara més cansada i no li hauràs arreglat res.
No, i probablement més deprimida també, no, doctora? Perquè si no m'aixeco...
Per encertar la dosis del que li han de donar, hi ha una gran discussió també amb el que hem fet amb salut mental i psicofàrmac. Segurament hem de canviar-li la vida. Mira, tant és així que la ONG científica que he treballat tots aquests últims anys, que es diu Centre d'Anàlisis i Programes Sanitaris, el CAPS, hem fet ara, aquests dos últims anys, uns documents i unes pel·lícules amb uns tallers perquè ho pugui treballar qualsevol dona de qualsevol lloc d'Espanya o la regidora d'Igualtat, si vol fer una colla en el poble o aquí, a Sant Cugat, els que vulguin, podreu entrar a la pàgina web del CAPS i podreu accedir a diàlegs, coses que hem fet, no en podcast com el vostre, però informació, i podràs trobar tota la informació i si no la tenim tota l'anirem tenint. O sigui que això ho podreu trobar a la pàgina web del CAP, perquè hem vist que era una necessitat aclarir això de l'envelliment, en lloc d'en por, amb decisió. De recuperar el desig de les dones perquè s'han acostumat a no desitjar.
Bueno, és que estem molt maltractades no només per la medicina, sinó per nosaltres mateixes també. Reclamar el dret al gaudi, de, no només sexual, sinó del gaudi vital, és un dret i una cosa que hauríem de fer totes, senyores. O sigui, no només a partir dels 50, a partir dels 0.
Bueno, el programa li hem dit així, salut per disfrutar sense límit d'edat.
Veu?
Vale. Aleshores, seria salut per gaudir en català, però com ara l'hem tingut que fer per tota Espanya, és salut per a disfrutar. I es titula així, perquè jo crec que això fa una altra perspectiva. Diu, jo ja estic a la menopausa, dic, estupendo, ara pot començar el moment de disfrutar la vida. Com diu? Sí, perquè vostè s'havia imaginat algunes coses que li haguessin agradat. I quan parlo de disfrutar, també parlo de sexualitat, que no s'acaba. Aquesta és una altra mentida, eh?
Bueno, clar.
Aquesta és una altra mentida. Greu. Que quan s'acaba... Oh, tant. Perquè moltes dones diuen... Ah, no. Per moltes dones, la menopausa ha servit per augmentar-li el seu desig sexual, perquè ha deixat de patir per no quedar embarassada. Això passava molt amb les dones de fa 30, 25 anys, que em deien, és que des de la menopausa m'ho passo molt millor perquè no penso que puc quedar embarassada, per tant, si el meu marit vol un juerga, jo també. Val? Això era una cosa. Ara, com que ja havien pres l'època dels anticonceptius i hi havia hagut relacions sexuals XX, algunes dones pensen que a partir de la menopausa es baixarà. No sempre baixa la libido per les hormones, baixa per moltes altres raons.
Bueno, a vegades...
La psiquiatra Collins del Karolinska, que vam anar a un congrés de menopausa ara fa ja 15 anys, ella ja va demostrar que de totes les coses que et podien fastidiar, el que anava pitjor per baixar la sexualitat era la parella.
Ah, sí. Sí, sí. Si no tens un bon partner aquí... La cosa no...
Aleshores, clar, d'això a que ens diguin que tot és hormonal, i també em passa, altres pacients diuen, jo, des que em prenc les hormones que em van dir, jo no noto res, però bueno, l'altre dia vaig trobar, llavors som una persona separada, és igual, vaig trobar una persona que em va agradar, etc. I bueno, m'ha anat molt bé i he recuperat el que jo havia sentit de jove. Per tant, aquí també són com dos fal·làcies que crec que hem d'explicar bé. Que no és cert que ens alteri la salut mental com per tornar-nos a deprimides per culpa d'això, ni que ens alteri la sexualitat. De fet, cal dir que un dels òrgans que menys envelleix en el cos d'home i dona és el clítoris.
Veus? Aquest... Si li dones alegria, Macarena...
Exacte, van temple. O sigui, i per tant, tot el que ens havien explicat de que, i no depèn del funcionament hormonal del cos, el clítoris, és un funcionament neurològic. I també hi ha noies que els havien, que per exemple han tingut paràlisis perquè jo què sé, un accident i tal, i han quedat paralitzades a les cames, i en canvi poden sentir orgasmes.
Veus?
Per tant,
bona notícia,
ens falta estudiar millor.
El clítoris és estrany, eh?
Bueno, és estrany que a mi no me'l van explicar mai anatomia en tota la carrera. No s'explica. Inclús la dissecció... És l'òrgan menys estudiat, anatòmicament.
Tan important que és, eh?
Bueno, però...
Perquè és el...
O és tan important que, mira, tots, pobres, hi ha totes les de Sudan i el nord que els extirpen des de petites.
Sí.
Per
sí,
algun
sí.
Patriarcat ja devia saber què passava, amb què s'ho podien passar bé.
Bueno,
i aleshores,
clar.
Vull dir, fixa't, que s'extirpi només aquest òrgan, podien extirpar-li el nas, una orella, però no.
Bueno, jo proposaria extirpar altres coses, saps? Però, doctora, com sempre, és un pou de ciència. Vostè és un... És tan grat tenir-la. A mi, després de llegir el llibre, pensava, ostres, tu, de veritat, quin temor, no? Però la sento i veig que només hi ha llum. Vull dir, la menopausa no és la foscor que ens han explicat.
No.
Envellir...
Això crec molt clar. I envellir, tenim la sort de tenir la vida, que és la nostra riquesa. Imagina't les que s'han tingut que morir de càncer als 50, i que no hi són ja. Pues aquestes 40 anys menys han pogut viure. Tots els anys que puguem viure, a més, això sí, que recomano, cada dia passar-s'ho bé. Llavors, caminar, riure i 5 gustos sensuals. O sigui, sempre hem de tenir a mà una olor que ens agradi, una cosa no sé, un plaer en el gust, en l'olfacte, en el tacte cada dia, perquè bé ens dutxem i bé ens rentem, ens tenim que passar la tovallola per tot el cos, perquè això estimula l'escorça cerebral. Cada orga dels sentits està relacionat amb una zona del cervell i fer-lo servir és bo. Els ulls no s'estimulen cosint molt, sinó passejant-se en llocs que vegis a distància i vegis l'horitzó. I la música t'estimula els temporals. Per tant, cada dia 5 gustos, com a mínim. 5 multiplicat per 4, 5 i per 4, 25.
Una bona caminada.
També.
Si pots aprofitar i tenir un orgasme, millor que millor. I menja bé.
I això... Menjar bé. I també ballar, Ballar molt bé
fantàstic.
Perquè estimula les endorfines, com menjar bé. Són una zona del cervell, la més interna, que quan tu fas una cosa que tot el cos fa, això t'estimula. I llavors, com que no ens ho havien explicat bé, no ens havien dit mai res, vam decidir, i l'Institut de les Dones d'Espanya ho va entendre i ens va ajudar a fer aquest treball de 2 anys que jo crec que durarà molts anys, perquè és molt en positiu, eh? Explicar tot el que ens pot anar bé quan ens fem grans. I també s'està veient la meditació com un orga, com una feina, com un recurs molt interessant, i ho expliquem també en aquests documents, com pots estimular la relació de l'amígdala amb l'escorça cerebral. L'amígdala és la que ens tenim, és una zona del cervell que és on es concentra la por. I si tu logres aquesta amígdala fer-la més petita i més fort tota la part de davant de l'escorça cerebral, sí, logres un canvi, i això ho logren els que mediten. Costa meditar, però com que s'ha demostrat que anatòmicament hi ha una neurocientífica, Nazaret Castellanos, que és molt maca, i llavors jo l'he seguit molt i, i he après a fer meditació també. Perquè tots els recursos els podem fer servir, tot el que puguem. I després, clar que sí, caminar, exercici físic, nedar...
Els amics.
Cada un el que pugui.
Clar que sí. Doctora, jo m'estaria amb vostè parlant, ja em quedo aquí i en parlem, però moltíssimes gràcies, de veritat, és un plaer sentir-la, és un plaer escoltar que hi ha algú darrere que està atiant focs perquè cremi tota la passivitat davant de la medicina aplicada a les dones, i dir-li que moltíssimes gràcies de debò per venir a aquest Fogots.
Pues moltíssimes gràcies a vosaltres també per convidar-me, i no té per què ser l'última vegada. Pot ser el començament d'una
gran
amistat.
Gràcies.
Que farem com Casablanca.
Sempre. Gràcies, doctora.
Molt bé.
Doncs per estrenar-nos, avui hem passat de les dones invisibles, de la invisibilitat a la medicina, i passarem a la invisibilitat en la història, perquè també ens han silenciat en la història. I per això avui tenim i tindrem més sovint a la Sandra Ferrer. Bona tarda, Sandra, que ens presenta Mujeres silenciades de la història.
Bona tarda.
Bona tarda. Parlarem de dones que han passat, la història ha passat de puntetes. En molts casos no n'hi ha passat, ni ha arribat a passar, una cosa impressionant. I avui direm una cosa tan estranya i una combinació que és un còctel: l'home de Vitruvi, la cervesa i l'orgasme. Explica'ns això, què és això?
És un còctel.
És Hildegarda.
És Hildegarda.
De Bingen, una senyora que ja veureu, fantàstica, va viure a l'edat mitjana i va fer un munt de coses. Hi ha una llista a Spotify que és de Hildegarda de Bingen. Jo no vull dir-ho malament. Hildegarda de Bingen, o Bingen.
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 És alemany, amb la qual hauríem de dir Hildegard von Bingen. No tinc jo l'alemany molt jo, fi, però bueno.
Jo no el tinc. Crec que el meu alemany s'ha mort.
El meu també. No va néixer mai.
Explica'ns, qui era Hildegarda von Bingen?
Que sembla... Doncs mira, Hildegarda de Bingen, anem a dir-li així.
Vinga.
Era una dona que al segle XI va viure més de 80 anys, això ja era una cosa molt excepcional. Va ser una dona que jo sempre reivindico que si hagués sigut un home, tothom la coneixeria, estaria tots els llibres de text.
Segurament, malauradament.
Segurament. Va ser una abadesa, el primer, va ser religiosa no per pròpia voluntat, va ser religiosa perquè era la desena filla d'una família noble alemana, i com a tal va ser donada com a delma
impost
que es donava. Doncs ella va ser una donació a un monestir quan tenia uns 8 o 9 anyets. Va ser una nena que va tenir sempre una salut molt fràgil i així i tot, com deia, va viure 80 anys. Doncs aquesta nena va créixer, es va educar en aquest monestir, va estudiar, va acabar sent abadesa i a partir d'aquí va ser predicadora a l'edat mitjana, quan els homes deien les dones en silenci. Va ser assessora de Frederic Barbarroja, del gran emperador,
hombre,
de dos o tres papes que van passar al llarg de la seva llarga vida. Va ser científica, va ser lingüista,
musicòloga,
va ser mística, va ser musicòloga, va ser dramaturga, bueno... Com veieu, va il·luminar els manuscrits que ella va escriure, com dic, manuscrits místics, la gran mística ara que tenim a la Rosalia, que ens està aixecant l'ànim i descobrint aquest misticisme medieval. Doncs ella va tenir unes visions meravelloses I una d'elles és un d'aquests tres elements que has anomenat abans, que era l'home de Vitruvi, aquesta gran obra de Leonardo da Vinci, que uns segles abans que Leonardo da Vinci fes la seva preciosa obra de l'home de Vitruvi, ella, la Hildegarda, en una de les seves moltes obres, en una d'aquestes obres místiques, va tenir una visió de Déu i la va definir, la va descriure, com podríem veure a l'home de Vitruvi, i no només la va descriure, sinó que també la va dibuixar, la va il·luminar en un dels seus manuscrits. Actualment aquesta preciosa obra, junt amb altres dels seus manuscrits, es troba custodiada a la Biblioteca Nacional de Lucca, i estan allà guardadets perquè no...
Recordem que l'home de Vitruvi era aquell senyor que veiem així, amb els braços oberts, perdó, i que l'encerclava, era, diguéssim, les mesures de l'home. Veníem de la medicina abans, us en recordeu, que l'home era el centre, doncs l'home també era l'epicentre del món, malauradament o benauradament, no ho sé, ja ho parlarem, això si era... Però el que sí que és curiós és que la Hildegarda, a més, va fer un idioma.
Va fer un idioma.
Parles amb el teu llibre d'aquella, va fer tot un llenguatge que dius...
Una llengua ignota, li deia ella, que a més aquesta llengua ella la feia servir en les seves obres. Aquí, a mi m'encanta, ja ho anireu veient, que m'encanta donar-los veu a aquestes dones del passat silenciades, doncs nosaltres li donarem veu. Aquesta dona, en una de les seves obres, una obra que es deia Història Natural, fa una recopilació de... els diferents atributs i diferents coses que es poden fer amb les herbes naturals, la història natural, com, com bé diu, i ens diu, ens deia què podíem fer amb l'aloe vera, què podíem fer amb el julivert, què podíem fer amb diferents elements de la natura, que de fet, avui dia, en el segle XX, va començar a sorgir una corrent de medicina alternativa que feia servir, que encara fa servir, algunes de les receptes de la Hildegarda. No? Hi ha una molt curiosa que parla de la utilitat de l'or.
Ah, sí, que ara es posa a tot arreu, te vas a comer un bistec.
Exacte.
I tens or allà enmig que dius, cal? No.
Correcte. Igual que parlem del Tolkien i del Senyor dels Anells, que va imaginar una llengua èlfica,
sí.
Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, ja va imaginar una llengua per definir certs atributs mèdics, científics, que ella doncs, no hi trobava un vocabulari, no. I el va, bueno, doncs el va inventar.
I la cervesa, perdona, perquè jo m'he vingut pujar, saps?
La cervesa.
Què té a veure amb la Hildegarda?
Què té a veure amb la Hildegarda? Doncs, tots sabem, bueno, els que són... A mi no m'agrada la cervesa, però bueno, els que són amants de la cervesa saben que té un element bàsic, que és el llúpol.
Sí.
Aquesta rama, aquesta planta tan llarga que creix sobretot a Alemanya i altres llocs d'Europa. El llúpol és un element, és un ingredient que fa que la cervesa sigui una miqueta amargant. I sí. Direm, i per què ha de ser amargant? És una de les raons per les quals a mi no m'agrada la cervesa.
A tu
hi ha molta gent. Doncs resulta que és que la cervesa, molt abans de que la Hildegarda parlés del lúpol, era una de les begudes més populars a Europa,
sí.
I també en els monestirs, que es feia servir
com a beguda de... medicinal, sí,
perquè l'aigua a vegades
era dureta,
era
sí.
més perillosa. Aleshores, sí. La cervesa en un inici tenia una barreja d'herbes aromàtiques que es deia gruit. Se li coneixia així, avui estem aprenent paraules molt rares. Doncs aquest gruit li donava certa dolçor. Què passa? Que era una beguda tan dolceta i tan bona que si la bevies fresqueta no tenies límit. Això feia que...
Ah, que tothom agafava allò una...
Correcte. Vale. En cert moment, a l'edat mitjana, es comença a introduir el llúpol. I la Hildegarda de Bingen és la primera persona que es conegui que va deixar per escrit les qualitats i la naturalesa d'aquest element i per què era necessari introduir-ho dintre de la cervesa. I anem a donar-li veu a la Hildegarda.
Vinga.
Ens diu, la planta del llúpol és càlida i seca, té una humitat moderada i no és molt útil per beneficiar l'home perquè fa créixer la melancolia en l'home i entristeix l'ànima i pesa els seus òrgans interns. Però no obstant això, per la seva pròpia amargura, evita algunes putrefaccions de les begudes a les quals es pot agregar perquè durin molt més.
Ah, mira, era com una mena de conservant, el lúpol.
Correcte. Lúpul el que feia era, tenia dos funcions. Per una banda, frenar el consum de la cervesa perquè no era tan dolça com quan li posaven només el gruit.
Pues no ho ha aconseguit gaire, t'ho dic.
No ho
ha
aconseguit, però bueno, ho van intentar. I l'altre era que tenia un, uns principis que feia que no, no es...
Conservació, no?
Correcte, com... conservants.
Vale.
Bueno, doncs la Hildegarda ens està parlant ja en el segle XI de tots aquests elements que, bueno, no tenim temps, però bueno, els seus llibres són uns totxos preciosos que ens parlen...
Bueno, és que doncs, jo vull arribar, és que poc temps i vull
acabem
arribar.
Amb l'orgasme, que favor, lliguem amb l'entrevista que has tingut abans, que m'ha encantat. Doncs la Hildegarda, a l'edat mitjana, en els seus llibres científics, parla tant de l'home com de la dona i investiga i descriu els processos naturals del cos de la dona. La lactància, el plaer, que ella li diu plaer, l'orgasme...
Uh-huh. Era monja, abadesa.
Era abadesa, sí, sí. I ella deia que el plaer de la dona és comparable al sol que amb la seva calor empapa la terra amb dolçor, suavitat i constància. De sort que neixen fruits perquè si el sol crema la terra constantment perjudicaria els fruits més que beneficiar-los. Així també el plaer de la dona té una calor agradable i suau, però continua, i així concep i dona a llum a la seva prole. Si romangués sempre en un feridor de plaer, no seria apta per concebre i parir. Quan sorgeix el plaer a la dona, és més lleuger que en l'home, perquè el foc no, no crema tan fort com en el de l'home.
Mira la Hildegarda, que dius, era la mare abadesa. Com sabia ella que el foc cremava, I que callestes que eren. Però mai vaig discutir el poder de l'Església, la Hildegarda. Això m'ha quedat molt clar amb el teu llibre.
No la va discutir, però sí que en un moment explico certa...
Tibantú?
Trifulca que va tenir amb una anècdota que era enterrar un noble a les terres de la seva abadia. Però sí que és curiós que, tot i que el segle XIII va començar el seu procés de beatificació, no va ser fins als finals del segle XX, ja Joan Pau II, que va començar a donar-li, a reivindicar la seva figura... Ja se la va anomenar doctora de l'Església i Benet XVI ja la va santificar i ja la va elevar als altars.
Mira-la, ella, que la van elevar als altars. Està molt bé. Jo trobo que parlar de dones silenciades de la història ho hem de fer més sovint, Sandra. Jo espero que vinguis sovint a aquest Fogots. T'espero d'aquí 2 setmanes.
Aquí estarem.
Amb més dones i amb més invisibilitat visible. Gràcies.
A vosaltres.
I fins aquí el primer capítol d'aquest podcast que esperem que fins ara i des d'ara sigui el teu podcast de referència per escoltar el que ens passa a les dones de més de 50, però també a les més joves. Perquè no pensem desaparèixer, ans al contrari, que deien. Pensem seguir i seguir de la millor manera. Ja hem sentit a la doctora Carme Valls, hem de sortir, hem d'alegrar-nos de ser vives, perquè ens queda molt de temps i és un temps preciós i meravellós que hem d'aprofitar. Fogots, el teu podcast sense regles. Si us ha agradat, recomaneu-lo, germanes, cosines, filles, metges, perquè Fogots és l'únic tractament contra la desinformació que no té efectes secundaris. I com deia Eleanor Roosevelt, aprens més de la vida quan escoltes que quan parles. Fins la propera.